poema. Aquest poema va servir per presentar una gran exposició sobre els insubmisos al servei militar espanyol que es va fer a Girona, al qual l'autor, Miquel Martí i Pol, hi va anar personalment. Contra aquest ritual d'odi i d'absències, només hi val el gruix de la memòria per subratllar el present i el baluard voluptuós del cor que no resigna a patollar, feixuc, quan el comminen. Aquest és el secret i aquesta l'ombra que fa tremolar l'ordre dels sapastres, oficiants crepusculars i inhòspits de ritmes vulgaríssims de timbales. D'ells ens ve la pau de cementiri, la legítima absurds i escampa jull quan l'herba creix més verda i ofenosa. Per ells desaprenem les melodies i ens creixen líquens a la sang, cansada de tèrboles i obscures meravelles que mai no passen de brillants anuncis. Quin ròssec de tristeses ens farien arrossegar si els escoltéssim. Tota la por del món els cau de la mirada, com una boira espessa, i amb els dits empastifen la pell i les paraules. Girem-ne els fulls i proclamem solsticis de vent i de remor, perquè s'encenguin totes les mans i els cossos es desbordin en un esclat de llum. Tardes i tardes de bellesa i de somnis ens pertanyen i ens pertany el silenci i el dolor ben assumits des d'una alçada d'homes. Girem-ne els fulls i refusem-ne els límits perquè el fluir de les hores no perdi la seva lentitud i el seu misteri. Contra l'opacitat i la rancúnia hi valen el desig i la tendresa. Contra el buit i el neguit hi val la música, vehement i diversa harmonia que exalta el gest rebel, perquè en el gest, en cada gest, desmesurat i tràgic, s'hi perfà, lliure i plena i amorosa, la pregonesa clara de la vida. Aquest poema de Miquel Martí Pol va ser escrit a Roda de Ter el 4 de febrer de 1991.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 7 de maig de 2013, això és Punt 7 Ràdio Sant Celoni, i per tant, si avui és dimarts i passen uns minuts de les 9 del vespre, això només pot ser una cosa, Tirant de llibres. Avui el programa número 230. Molt bona nit, Joan.
Molt bé, bona nit a tothom. Esperem que el programa que hem presentat i hem preparat amb molta il·lusió i atapeït de continguts us sigui del vostre gust. Ja dia del Francesc, que estem al 230, vol dir que ja va sumant, va sumant. Fa molts anys que estem fent aquest programa i ens agradaria que vosaltres hi participéssiu i l'escoltéssiu.
Bé, doncs, també saludem la nostra tècnica, la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent. Excel·lent, i també saludem la nostra audiència, que fidel setmana rere setmana ens escolta i ens consta que ens escolta, la nostra audiència.
Exactament.
Bé, doncs avui tenim una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló, i a l'apartat dels microrelats en Joan ens llegirà tres relats que tenen tots tres un punt en comú, i és que tracten el mateix tema, la supèrbia. Llegirem l'obra mestra, Per què seré tan modest?, i llibres que escriuré. Tots tres relats d'autors diferents.
Tots pertanyen a l'Associació de Relataires en Català.
També tenim una altra crònica des de la Franja de Ponent amb el nostre benvolgut company Octavi Serret. I a l'apartat de la Biblioteca Viva, en Joan ens parlarà de les novetats de la Biblioteca Pública d'aquí de Sant Celoni, la Biblioteca L'Escorxador.
Les novetats del mes de maig.
A l'apartat de l'entrevista, avui en Jordi ens parlarà, ens portarà, de fet, conduirà una conversa amb Mau Boada, bateria del Surfing Cirles, a propòsit del festival Som del Montseny, també anomenat Agrofest, oi, Jordi?
Sí, això mateix, hola, bona nit a tothom. Doncs avui en Mau Boada ens informarà sobre aquest festival. El que passa és que, bé, l'haurem de contactar per via telefònica.
Molt bé. També farem una mica de debat sobre qüestions diverses que ens han cridat l'atenció, sobre temes d'actualitat cultural, que pensem que val la pena de portar-les aquí al Tirant de Llibre, al Tirant de Llibres, i, com sempre, acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
La crònica.
Bé, la crònica que presentem ara, i ja tenim el micròfon, la nostra benvolguda companya de les Terres del Sud, l'Empar Murelló, des de València. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i tots. Com esteu? Nosaltres de ressaca amb la Fira del Llibre, que, segons diuen els organitzadors, ha perdut entre un 10 i un 15% de lectors. Això no és una massa bona notícia, però sí que és cert que s'ha de tenir en compte que, doncs això, la primera setmana va fer un temps horrible, amb molta pluja, i de dijous que van encetar i inaugurar la fira fins a diumenge pràcticament no va eixir ni un clauet de sol. Així que no es va animar massa. La segona setmana ja ha estat millor. Respecte dels llibres en valencià, doncs el poeta Vicent Andrés Estellés i el narrador Josep Lozano han estat els dos autors per excel·lència en valencià, els més venuts d'aquesta Fira del Llibre. El poeta Vicent Andrés Estellés, claríssimament perquè s'han organitzat molts actes d'homenatge, nombroses activitats, havia creat molta expectació entre els lectors i les lectores, doncs un volum autobiogràfic del poeta que es diu Animal de Records, són un poc les memòries del Estellés, i també l'antologia poètica que ha recollit Juli Capilla, no? I bé, molts altres han aprofitat per reeditar i per traure la pols alguns llibres que ja estaven publicats, i la veritat és que ha sigut un gran èxit. I després l'obra del Josep Lozano també ha tingut molta tirada, es diu Després de les tenebres i altres narracions, i es combinen, diguem-ne, tècniques i estils narratius ben diferents de l'autor, i bé, ha sigut aquest també un dels llibres més sol·licitats. I bé, dit això, us diré que us estic fent la crònica en la PAO. Sabeu què és en la PAO? Ja m'imagino que sí, perquè clar, estan les xarxes petades, però com podem permetre que canvien els noms de la nostra llengua així com volen i que consideren que la llengua, com és allò? La llengua aragonesa procedent pròpia de la franja de Ponent o de territori aragonès. Això és en la PAO. Doncs mira, per solidaritzar-me i per dir que del meu país es parla català arreu pels quatre costats, vinguem del nord o del sud, com deia Lluís Llach, doncs avui faig la crònica en la PAO amb el permís del nostre company de la zona de l'Octavi Serret, que allà estarem tots espantats. I bé, com que avui és, ja que he dit això de venint del nord i venint del sud, com que avui és l'aniversari de Lluís Llach i jo sabeu que sóc una forofa, doncs aprofite per, ja que he tret una de les seues cançons, diguem-ne, bandera, doncs aprofite per desitjar-li un feliç aniversari també. I també, amb el permís de l'altra companya de Cecilles, amb el permís de Laia Martínez, doncs volia parlar, ja que, segons diuen les dades de la Fira del Llibre, estem pobres en lectura, doncs volia portar així a la crònica un llibre de l'Esperança Camps. I dic, per això dic que era amb el permís de Laia, perquè Esperança Camps és també de Cecilles, ella va néixer a Ciutadella, encara que viu molts anys a València, ha sigut una autora molt premiada en diferents ocasions, ha guanyat el Premi Joanot Martorell, ha guanyat el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, ha guanyat el Premi Novel·la Ciutat d'Alzira, el Premi de Narrativa Vicent Andrés Estellés, el 2006 també el va guanyar, el Premi del Lector de l'Odissea. Bé, ha estat premiada en nombroses ocasions, però jo volia parlar-vos avui del seu darrer llibre, que es diu Naufragi a la neu. La veritat és que el passat 23 d'abril, amb ocasió de Sant Jordi i amb l'homenatge que se li retia a l'octubre, que vam parlar, veritat, del Vicent Andrés Estellés, dels diferents autors, doncs vam tindre l'ocasió de que Esperança em signara el llibre i me'l dedicara. I és un llibre que es llegeix molt fàcil, amb molta agilitat, perquè és un llibre, jo crec, que prou fresc. Conta la història d'una xicona que vol ser, diguem-ne, escriptora, o que vol escriure un llibre per eixir d'una catarsi personal que ho ha fet. Doncs ella vol escriure la història de Paco el Moix, que és un element de bandera que fa un atragament, bé, composa un poc la història. Però el més curiós del llibre i el que a mi més m'ha agradat i més m'atrapa, jo crec que per això us vull parlar avui així, és el joc de punts de vista i de veus narratives que hi ha al llibre. Doncs es barreja moltes vegades la veu de l'escriptora o de la protagonista que vol ser escriptora, millor dit, no de l'escriptora Esperança Camp, sinó de Cristina, que és l'escriptora que vol ser i que vol escriure aquesta història de Paco el Moix, amb la pròpia veu de Paco, que fa també de narrador de la seva pròpia història, no? També, des del punt de vista formal, doncs, hi ha una part escrita en cursiva i una altra part escrita en lletra redona. Es parla moltes vegades sobre el procés de creació, sobre si el que hauria d'estar o no present en una novel·la, el per què s'amaguen dades de la història, i així un poc és que, sense entrar al diàleg, es crea un xoc interessant entre un narrador i un altre, o l'escriptora i el protagonista de les dues històries barrejades en una, que és aquest naufragi a la neu, fantàstica, amb aquesta perspectiva tota blanca, allà en un poblet que no se sap ben bé on és, en un refugi de muntanya, meravellosa, que recomano a tota la gent. Així que crec que no tinc més temps per afegir-me coses, però el que sí que vull dir a tots els lectors i totes les lectores, per favor, consumiu, regaleu llibres, llegiu, perquè no està bé que després d'una fira de llibre hagin caigut les compres ni les vendes. Tot això volia dir. Així que fins a la propera setmana, m'acomiade i que ho passeu molt bé, que gaudiu de la lectura. Adeu, adeu.
Doncs molt bé, Empar, esperem que la setmana que ve tornes a ser amb nosaltres. Fins llavors.
Els microrelats.
Amics i amigues, a microrelats de la ARC a la ràdio, són un grup de contes, de microcontes, que són seleccionats sense la nostra intervenció, però que nosaltres creiem que donem suport a aquesta iniciativa de l'Associació de Relataires en Català i emetem els contes que ens proposen dins aquest projecte. Si voleu més informació, heu d'anar a www.associaciorelataires.com i buscar el banner de la dreta on diu Concurs de Microrelats 2012-2013. Molt bé, llegirem el primer conte, que es diu L'obra mestra, de E. Viladoms. Era tan bo, marxants, crítics, la seva musa, tothom ho deia. El seu nom sortia a la Viquipèdia acompanyat de l'adjectiu genial. Aleshores, per a què havia de demanar ajuda? Aquí, si ningú en sabia més que ell. Aquell encàrrec de l'entitat financera més important de Xangai es podia comparar a la Capella Sixtina del gran Michelangelo. Encara que, amb els avenços tecnològics actuals, segurament seria molt superior. Li havien proporcionat un programa de disseny que li permetria reproduir els volums, proporcions i dimensions de l'edifici, 1.500 metres quadrats on esplaiar el seu talent. Fins i tot podia simular l'orientació respecte al sol, la claror i les ombres que banyaven cada mur al llarg del dia. No calia precipitar-se, aquella havia de ser la seva obra mestra, la que no faltaria en cap manual d'història de l'art, la que acapararia tesis doctorals. Havia d'estar segur que allò fos realment original, com res del que s'havia fet fins al moment. Posi vostè el preu. No li havien donat un taló en blanc, però gairebé. Podia comptar amb la col·laboració de qui volgués, i no hi havia cap limitació amb els materials ni amb els temes escollits. Els xinesos eren els que ara tenien els calés i volien que el món ho sabés. Vol, en primera fase, hotel en totes les estrelles, despeses pagades, entrevistes només arribar, a les quals va lloar el criteri i la sensibilitat artística dels promotors, però no va desvetllar cap detall de l'obra. Treballaria sol, així estaria segur que no hi hauria filtracions. Encarregar materials poc convencionals i se'ls feu portar en el més absolut secret. El dia del lliurament de l'obra, l'expectació era màxima. Mentre s'obrien les portes, els reporters començaren a disparar els flaixos que retrunyiren com metralladores. Tot seguit, un silenci d'estupefacció acollí aquelles parets d'un blanc immaculat, amb la signatura de l'artista en el lloc més visible de la cúpula. Segon conte es diu Per què seré tan modest? De Joan Gausacs i Marí. No és per dir-ho, però jo sóc molt modest. De la mateixa manera que diuen que la caritat comença per un mateix, s'ha de reconèixer que ser conscient dels mèrits que un té i sentir-se força orgullós de si mateix no és pas ser superb, és senzillament un reconeixement de les pròpies virtuts, ni més ni menys. He participat en molts concursos literaris, la majoria dels quals he guanyat fàcilment. Sense anar més lluny, el Víctor Mora. De les 13 edicions que hi ha hagut, fins ara n'he guanyat 12. Sí, ja sé que en direu que el nom que consta en cada edició varia, però és que ja us he dit que sóc molt modest i cada vegada hi he participat amb doble pseudònim. No fos cas que l'organització no volgués repetir cada any el mateix guanyador. També us podria dir que l'any que no vaig guanyar va ser perquè no hi participava. Però faltaria la veritat. No vaig guanyar ni tan sols vaig ser finalista perquè no van tenir el bon gust d'escollir el meu relat que, modèstia a part, donava mil voltes a tots els altres participants. Tothom es pot equivocar. Bé, el tercer llibre, el tercer conte, ho anava a dir, Llibres que escriuré, així, Llibres que escriuré, de Jordi Masó Rahola. Diu així: he decidit començar una carrera literària. Com que sóc impacient, em saltaré les obres de formació. La juvenília, que diuen els anglosaxons, i aniré directament cap a les obres mestres. Així m'estalviaré la fase de provatures i fracassos que enfosqueixen les històries dels grans escriptors. Aquesta maduresa forçada donarà com a fruit una obra monumental, en dos volums, amb el títol gravat en llom, en horitzontal i en lletres daurades, sobre un pagès que, de llegir novel·les cavalleresques, perd el seny i es busca un cavaller errant per fer-li d'escuder. La novel·la jugarà amb el contrast entre els dos personatges, el cavaller sensat i prudent i l'escuder de ment, que veu enemics i greuges a tot arreu i sospira per l'amor impossible d'una camperola rebessuda. El llibre que escriuré després serà encara més extens, 7 volums, si fa no fa, sobre la memòria i el pas del temps. El protagonista reviurà els records de la infància a partir d'un incident casual i quotidià, un melindro sucat a la xocolata desfeta o potser uns cereals en un bol de llet, encara no m'he decidit. Literatura transcendent, primirada, reflexiva. Serà la novel·la que em consagri. Per contrast, el llibre següent serà breu, una novel·la sobre un insecte que un matí es lleva convertit en un comerciant monstruós. La història posarà de manifest la degradació de la condició humana. L'inofensiu insecte, acostumat a una vida lliure i despreocupada, ara és obligat a viure la rutina rígida del comerciant i a mantenir la seva família insuportable. Deixaré pel final de la meva vida el llibre més polèmic. Una epopeia sobre la creació del món protagonitzada per un il·luminat, les peripècies del qual seran narrades des de diversos punts de vista. L'obra tindrà defensors acèrrims i detractors combatius. Brandant el meu llibre, es declararan guerres i croades. S'edificaran temples dins dels quals oradors enardits encitaran fragments. Se'n faran innombrables edicions, sempre en paper bíblia, és clar.
La crònica.
Bé, doncs ara, tot seguit, ja tenim el telèfon, el nostre benvolgut corresponsal de la Franja de Ponent, l'Octavi Serret. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit. Soc l'Octavi Serret, de la llibreria Serret de Vall d'Hebron, del Matarranya, a la Franja, i avui us voldria recomanar un llibre acabat així, fa ben poquetet, la nova edició, que es diu Clio Assassina, del Jordi Pijuan López i el Fede Cortés. Això ha publicat Llibres de l'Índex, i aquí ens presenta un llibre molt interessant, que és un recorregut per la història ambientada a les nostres terres, al Matarranya, Terres de l'Ebre, És un repàs per la història per mig de diferents autors. Estem parlant d'aquest recull, és fruit de l'Ebre Negre 2012, que vam fer aquí a la trobada que es va fer de la tercera trobada del gènere negre al Matarranya, i al Priorat. La primera es va fer al Matarranya, a l'abril, per després de Sant Jordi, i la següent va ser al mes de maig al Priorat, a Falset. Bé, és un llibre molt curiós, perquè hem estat relacionant, en els seus coordinadors, hem estat relacionant el vi negre en la literatura negra. Estem parlant de que en aquest llibre, el Clio assassina, hi participen autors de novel·la i d'assaig històric que no havien fet mai novel·la negra. I han fet que mos faiguen relats, diguem-li, de negre. Estem parlant de 10 relats que mos situen, diguem-li, en la història. Estem parlant de prostitutes a l'Empirió Negra, crims passionals a Tàrraco, moros al Matarranya, inquisidors a la Tortosa renaixentista, il·lustrats que cavalguen entre Amposta i Malta, carlins que perceben l'home del sac per les Terres de l'Ebre, espies internacionals de la Catalunya de la Segona República, gàngsters de la Barcelona en guerra, nazis assidus, prostíbuls i estrapeguistes del Maestrat. O sigui, aquí tens un reflex de lo que serien les nostres terres, estem parlant del Matarranya, Maestrat i Terres de l'Ebre, i que, bueno, per mi de llibreria Serret, pues, bueno, vam aconseguir, diguem-li, que relacionar, diguem-li, lo que és la novel·la negra en lo vi negre, concretament en l'Etin, un garnatge negre 100% que vam estar oferint-lo juntament en lo llibre, vam etiquetar, a més, el vi en lo logo i lo que és la proposta de la trobada del negre que vam fer aquell any. I bé, és un llibre que és molt potent, que ja t'he dit que aprofitem per a fer-nos un repàs per lo que és la història, diguem-li, de nostres terres, i que te l'aconsello sincerament. Els autors que participen és Mari Carme Roca, Julio Cardo Trigo, Silvestre Hernández de Carné, Pere Perellón, Teresa Bertran, Andreu Carranza, Jordi Peñarroya, Toni Rensans, Miquel Esteve i Vicent Sanz Arnau. Com t'ho dic, ells no havien fet mai novel·la negra. Per a ells va ser una experiència molt, molt interessant, i en ells sí que aconseguim que sigui, a base de relats, que sigui un tot. O sigui, estem parlant que el llibre és tot unitari, completament, i que te'l podeu llegir des de principi a fi, o seleccionar, diguem, els relats que més t'os agraden, això està clar. Però si te'l llegiu de principi a fi, veureu que realment tot té una unitat, que la cronologia que apareix en els autors està buscada expressament, i que al mateix temps disfrutareu de tots aquests llibres que segurament que heu llegit o que teniu referència i que s'ha extret o han fet que els autors extraguen un relat de novel·la negra inspirant-se, diguem-ne, en els seus relats, en els seus personatges, i, bueno, i crear un vincle important en totes aquestes terres, Maestrat, Terres de l'Ebre, el Matarranya, que realment és el mateix territori i que lo venem així per mig d'un vi negre que me l'acaba regant tot, no? O sigui que doneu-te en compte que a la Fira del Vi anàvem en el llibre i estem anant en el llibre, i a les Fires del Llibre anem en el vi. O sigui que al mateix temps de tastar un llibre molt interessant de novel·la negra de territori, a part, podeu tastar també l'Etim, que és un bon vi en denominació Montsant, i que, lògicament, tot l'aconsello que tot el vegau acompanyat del bon llibre, que és el Clio assassina, publicat per Llibres de l'Índex. Que hi disfruteu i fins la propera setmana.
Moltes gràcies, Octavi, i fins la setmana vinent. A reveure.
La Biblioteca Viva.
Amics, a la Biblioteca Viva d'aquest mes, parlaré de les novetats que hi ha al mes de maig a la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni. Del 30 de maig al 8 de juny és la Setmana del Marroc a dins de la biblioteca, eh? I això vol dir que es faran tota una sèrie d'activitats relatives a aquest tema. Això es fa en col·laboració amb l'associació Almaada Horitzons. Després n'hi ha fets més concrets. El divendres 3 a les 8 de vespre, tas de llibres. Parlaran del llibre...
Això ja ha passat, oi, Joan?
Sí. De fet, ja hem parlat, sí, el 3 ja ha passat, sí, hem d'anar el divendres 10 a les 7 de la tarda a xerrada. Al cinema, La màquina dels somnis, a càrrec de Javier Urrutia, filòsof i teòric literari. Divendres 10 a les 7 de la tarda a la biblioteca. Dimecres 15 a les 6 de la tarda, Storytime, de Frog Prince, a càrrec de Cambridge School. A partir de 4 anys, inscripcions a partir del 3 de maig. Això són contes en anglès. Ho dic perquè els nens comencen a aprendre en anglès, doncs poden aquí tenir un suport doncs, de contes. Divendres 17 a les 6 de la tarda, hora del conte. En aquest cas ja els contes ja són en català, Circ de Drap a càrrec de la Tabola, a partir de 4 anys, inscripcions a partir del 3 de maig. I també divendres 24 a les 8 de vespre, Tas de llibres, recomanacions de llibres de viatges, amb Enric Soler. I després, finalment, direm que el divendres 31, contes per a menuts, Nyam, a càrrec de Lídia Clua. Hi ha dues sessions, una a 4:45 de la tarda, 17:30, i l'altra a 6:45, a 18:15. A partir d'un any, d'un any. També cal fer les inscripcions a partir del 17 de maig. I aquestes són les novetats de la Biblioteca L'Escorxador del mes de maig.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'entrevista.
Doncs ja som a l'espai de l'entrevista i avui entrevistarem precisament en Mau Boada, que és un dels organitzadors d'aquest festival Som del Montseny Agrofest 2013, que se celebrarà oficialment a partir del dia 9, és a dir, a partir d'aquest dijous, perquè avui som dimarts 7. Et tenim ja a la línia, Mau?
Hola, bona tarda, com va? Com
Hola,
estem?
Bona tarda. Mira, volíem que ens fessis, doncs, 5 cèntims d'aquest festival, que, en definitiva, ens expliquessis primer de tot si és la primera edició. No és la primera edició, oi?
No, és la segona edició.
La segona edició. I llavors,
sí, exacte.
A veure, quan vau decidir impulsar aquest festival, hi havia algun propòsit, més enllà de les ganes de fer festa?
Doncs sí, el que ens plantejàvem des d'un inici, que clar, que el festival va sorgir gairebé com una necessitat, perquè com que l'escena del Montseny, diríem, cultural, doncs està ben plena i ben viva, doncs va sorgir la idea de dir, per què no, havent els festivals que hi ha, doncs aprofitem aquesta voràgina que corre per aquí, per la nostra zona, i fem un festival, no? I això va ser la idea que va fer néixer el festival. L'any passat es va fer a Sant Esteve al Circ Creek, i va anar força bé. I bé, doncs aquest any també jo penso que pinta fins i tot millor.
Pinta millor, dius. Escolta, doncs ara mateix, esclar, tu ets del Montseny com algun altre músic que forma part d'alguna formació que específicament potser no seria montsenyenca. A veure, concretem, el Surfing Circles sí que tenen un disc que es diu Som del Montseny, precisament.
Sí.
Em sembla que és el títol del disc, oi? Si més no, és la primera cançó.
És la primera cançó, sí.
Bé, i llavors, a banda del Surfing Circles, quin altre grup estaria més connectat amb el Montseny?
Aquest any tots els grups estan connectats amb el Montseny d'alguna
manera.
Sí, perquè o sigui, tenim grups d'aquí i tenim grups també de l'altra banda del Montseny, com serien els Mates, que venen de Vic. Uh-huh. I també hi ha una connexió amb el Montseny, no? O sigui, també
com està en l'horitzó.
Exacte, és a dir, hem pensat que podríem obrir-nos i uh-huh. incloure també doncs zones que tenen a veure amb el Montseny, com podria ser Vic, i aquests Mates, que són un grup interessantíssim, no?
D'acord.
I sí.
FP, que em sembla que són fills de la Plana, també són,
exacte,
doncs, d'Osona, eh?
També en són un altre exemple, exacte.
Escolta, si et sembla, repassem una miqueta el programa. A veure, oficialment comença el dijous, segons com, però en realitat
sí,
tot això comença
sí,
ja el dia abans, el dia 8, perquè el dia 8 demà hi ha una jam session, oi?
Sí, això m'agradaria explicar-ho especialment perquè demà hem organitzat una excursió de Passavets al Turó de l'Home, a Santa Fe, de Passavets a Santa Fe al Turó de l'Home, i aquesta excursió serà una excursió musical, és a dir, hem titulat com a excursió jam session, que es tractarà de sortir de Passavets a les 3 de la tarda, que vingui qui vulgui, i que tothom, si ve de gust, doncs pot portar un instrument, ja sigui de percussió o la seva pròpia veu, o que sigui un xiulet, és igual. I llavors doncs, sortirem a les 3 de la tarda, ens anirem enfilant, i a la Font del Briançó, quan arribem, doncs, hi haurà un concert col·lectiu. És a dir, entre tots, doncs, si algú porta alguna idea o alguna cançó, doncs la gent podrà anar tocant les cançons que vulgui, i entre nosaltres doncs, ens anirem acompanyant, i qui no toqui cap instrument, si vol apuntar-se, doncs pot fer el que vulgui, no? Però la idea és, a mitja excursió a la Font del Briançó, fer aquest concert, i després doncs, pujar al Turó de l'Home i allà dalt fer també com una jam session i deixar-nos anar amb la natura i el vent.
Per tant, sí. Tot el recorregut es fa caminant, eh?
Exacte, sí, és una excursió. Per tant, es fa tot caminant.
És una excursió de debò, eh? I escolta, sí. I llavors, la Font de Passavets, perdona que sigui tan ignorant, exactament queda a la vora de Santa Fe del Montseny?
Sí, la Font de Passavets, és a dir, si passes a... puges des de Sant Celoni i passes Campins, passaries pel Blau, pel restaurant, doncs continues més o menys un quilòmetre i a mà esquerra ja es veu indicat un cartell que indica una font i aquella és la Font de Passavets, exacte, sí.
Déu-n'hi-do, o sigui, des d'una mica més amunt de Campins, penseu pujar fins al Turó de l'Home?
No, dic, pujant des de Campins cap a dalt, a Santa
d'acord.
Fe...
està indicada.
Quan ja has arribat a Santa Fe,
entesos,
que passaries doncs, a Can Casades, al punt d'informació, l'Avet Blau, continues un quilòmetre i allà està la Font de Passavets.
Perfectament explicat. Escolta, i això és gratuït, però llavors ja comencem amb el programa, oi? El programa que seria la presentació del festival el dijous 9 de maig. Aquí veig que hi ha els amics del Mau, o sigui que em sembla que tu hi tens molt a veure amb tot això, a més d'Assac, Sudor Còsmico i l'Escruet. El preu són 5 euros, és a dir, que serà una presentació... que ja serà un concert, d'alguna manera, no?
Sí, totalment. O sigui, això serà un concert...
A Can Balmes a les 9.
Exacte. Llavors això sí, són... En aquest cas són tots grups del poble de Sant Celoni.
Uh-huh.
I és una oportunitat perquè les Creuet s'estrenen en aquí, no? I és un grup nou que ha sorgit per aquí, pel poble, que és molt interessant. Sudor Còsmico també és un grup molt nou... que han tocat potser un parell de vegades en directe, però hi ha moltes ganes de veure'ls en directe perquè donen l'oportunitat de veure alguna cosa nova que està passant per aquí, no? L'escena del Baix Montseny està viva i estan sortint coses noves.
Sí, sí, de fet és un dels llocs més inquiets musicalment en aquest moment, oi?
Sí, està bullint això és com... Sí.
Escolta, passem a divendres... voldries afegir alguna... Espera, que tinc aquí un company que volia fer-te una pregunta.
Jo volia preguntar-te... A Can Balmes, tota la gent de Sant Celoni, la majoria sap on és, però per la gent que ve de fora, haurien d'explicar on és, això, més o menys.
Ah, Can Balmes, d'acord, és a Palau mateix, ho dic jo per anar ara sobre el programa, si no et sap greu. Doncs a Palau mateix, diguéssim, a la zona industrial que hi ha, pujant per la drecera, és la carretera que connecta Sant Celoni amb Palau, a mà dreta.
Exacte,
és a dir, preguntant-ho, per exemple, en el bar que es diu la drecera, o que hi ha al costat de la gasolinera, o a la mateixa gasolinera, ho podrien indicar, o alguna persona de Palau mateix, seria fàcil que ho indiqués. I, de fet, és on hi ha la regidoria de cultura, una de les delegacions de la regidoria de cultura. Llavors, passem al divendres 10. El divendres 10, segons alguns mitjans, és el dia fort, segons alguns mitjans, perquè actuen els Surfing Cirles, que són doncs, un grup que cada vegada compta amb més adeptes incondicionals, i tota una altra sèrie de grups. Què ens voldries destacar? Ah, per cert, veig que tanca més un tal DJ Mau, o sigui que per aquí també tornes a aparèixer.
Exactament. Jo et diria que és el dia fort amb el sentit de volum i d'intensitat, perquè també ho diríem com que és el dia hardcore, no? El dia que els grups que toquen doncs van cap a un volum important. És el dia de Budellam, per exemple, clar, Budellam és un grup mític de hardcore que van començar el 89. I llavors això, doncs, el divendres és el dia fora amb el sentit aquest, no? Que serà el dia hardcore, el dia dur, diríem, no? De sonoritats més crues i més intens, no? Amb aquest sentit. Ara, penso que de dies forts, o sigui, amb el sentit de fort, d'important, tots els dies tenen, fins i tot començant per l'excursió de demà, almenys pel meu criteri, doncs, cada dia és fort, no?
Sí, sí, sí. Des del punt de vista de l'organització, sens dubte, jo només recollia ara una opinió d'una plataforma que especificava això, potser, doncs, per destacar alguns grups com Budellam, que tu deies, o FP, o Surfing Cirles.
Surfing Cirles, exacte. Diríem que, clar, que tens tota la raó. Surfing Cirles són un grup que, clar, estan connectats aquí al Montseny. Per què? Perquè un dels membres és de Sant Celoni i la resta són de Barcelona. Però sí que tenen, o sigui, han tret ja tres discos i clar, tenen una repercussió important de l'escena de tot el nou moviment, diríem, underground rock alternatiu que corre per Catalunya, no? I clar, per això diríem, hosti, estem orgullosos del que està passant per aquí, perquè surten grups que fins i tot la gent de fora doncs diuen, hosti, aquests qui són, no?
Clar, i fins i tot aquell vídeo que és com una llavor del diable, oi?
Escolta, Mau, tota l'organització i tot aquest festival, us ho munteu tot vosaltres o rebeu algun tipus de suport per part de les administracions o teniu patrocinadors o com funciona això?
No. O sigui, això, sobretot aquest any, ha començat a agafar un caire molt més autònom i independent i també en aquest sentit doncs, l'organització està contenta d'haver estat més humils que potser l'any passat, que es va intentar muntar més en plan, doncs, com quasi macrofestival. Tampoc no macrofestival, però sí que com les aspiracions i va estar molt bé també com a intent, no? Un, doncs, va aprenent de l'experiència. Però l'any passat es va com intentar fer més gros, doncs, allà al Circ Creek, intentant, doncs, ja jugava doncs, amb un deute de diners important amb els grups i era com molt, molt gran, no? L'any passat i aquest any, en aquest sentit, és més humil de que s'ha fet com entre amics. Hem tingut l'oportunitat de que ens han cedit un lloc que, o sigui, potser no és tan gran o no hi cabrà tanta gent. Penso que té com un caire més amistós, més relaxat, no? I això encara a mi aquest any del festival. No estem endeutats ja començant.
Home, això ja és bo, ja és bo. Sí. Escolta, si seguim el programa, el dissabte 11 de maig hi ha un passacarrers, un cercavila, també se'n diu d'una altra manera, amb l'Orquestra Sant Celoni, que porta cap a un dinar popular a 9 euros, a Can Balmes mateix. He de dir que sembla que el càtering o el servei d'alimentació, diguéssim, d'aquest festival sembla bastant interessant perquè hi ha una oferta vegetariana important, però a més feu kebabs de porc, que això també és curiós, no? O s'oferiran kebabs de porc. I veig que després d'aquest concert, també deu ser cap allà a les 9 del vespre, perquè és l'hora d'inici dels concerts, compteu amb, vaja, un personatge que causa, doncs, no sé si furor, però arrossega masses, que és el Gitano de Balaguer.
Ah, exacte, sí, el Gitano de Balaguer, sí.
I després, Hurriquet, Tassot, Mates, etc, 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 no?
Sí, exacte. El dissabte diríem, clar, aquest el Gitano de Balaguer, doncs és més com qui vol portar el Bruce Springsteen, no? Ja sabem que no és del Montseny, però és un personatge curiós i estel·lar dins de l'escena curiosa, perquè, clar, és tot un personatge, un showman i també doncs, hem cregut interessant doncs, presentar una persona així en el festival, no?
Perfectament. Doncs escolta, moltes gràcies per la teva intervenció avui, per la presentació d'aquest festival, que recordem-ho, comença demà i continua ininterrompudament durant els dies 8, 9, 10 i 11, és a dir, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Els dies, diguéssim, de concerts més tradicionals són dijous, divendres i dissabte, amb concerts a partir de les 9 a Can Balmes. Voldries afegir alguna cosa més?
Doncs Doncs, bàsicament, volia afegir que si demà algú té ganes de fer una excursió, doncs que vingui sense por i que vingui a les 3 de la tarda per fer, i que ja començarà doncs, el festival. I si no poden venir a l'excursió, doncs que algun dia s'animin, perquè la veritat que l'escena d'aquí al Montseny està superinteressant, i qualsevol dia que la gent es pugui apropar, doncs, per un preu totalment popular, doncs poden veure unes propostes musicals molt interessants. I a part que em sembla que hi haurà un molt bon ambient, no? I em sembla això una oportunitat molt bonica que tenim ara aquests dies, no?, per presenciar. Jo vull animar la gent, que és igual el tipus de música que t'agradi, l'edat que tinguis, i o sigui, si tens ganes i ets una mica obert, doncs vine, algun dia almenys.
Doncs moltíssimes gràcies, Mau, i entenent que hi tens molt a veure en l'organització d'aquest concert, podem dir fins i tot, fent un joc de paraules amb aquell disteu de l'any 2011, que serà un concert amb esperit, i esperit montsenyenc.
Exacte, mai millor dit.
Doncs moltes gràcies, i
vinga,
fins
gràcies
aviat.
A vosaltres. Val, fins aviat, adéu.
A reveure.
El debat.
Bé, amics, doncs és hora de parlar una mica de diversos temes que crec que són una mica polèmics. El que passa que potser el problema serà que tots pensarem igual. O sigui, que gaire debat potser no n'hi haurà.
Bueno, trucarem a algú de Ciutadans o del PP perquè rebati
les nostres opinions.
Poden trucar, eh? Estan oberts els...
El primer tema...
Si voleu, puc fer del part. De Manyo del Parc.
El tema fàcil, va, la Pau, el tema d'actualitat.
La Pau, això és la Pau.
Aquest dijous diu que el Parlament Aragonès diu que es votarà que el català s'anomeni la Pau. I diu que això, diu, s'aprovarà amb els vots del PP i del Partit Aragonès, diu que servirà per evitar qualsevol tipus d'imposició. I jo em pregunto, però de quina imposició estan parlant?
Parlar una llengua és una imposició?
A veure, el Gabriel Bibiloni ho deia fa uns anys en un article. El Gabriel Bibiloni és catedràtic de llengua catalana a les Illes Balears, i a la Universitat de les Illes Balears. I llavors, em sembla que ho va deixar prou clar. Quan es va començar a difondre més aquesta expressió sobre la imposició de la llengua catalana, i en canvi el democràtic ús de la llengua espanyola, doncs, clar, ell va deixar molt clar que totes les llengües s'imposen, i que només aquelles llengües que no aconsegueixen imposar-se, les que no aconsegueixen imposar-se, no només desapareixen, sinó que són acusades d'imposar-se. Les que s'han imposat, ningú diu que s'estiguin imposant, perquè, clar...
La història l'escriuen els vencedors, oi?
L'estatu quo ja està decidit, clar. Ah.
Bé, recordeu que aquesta nova normativa diu que implica la derogació de l'anterior normativa, en la qual es reconeixia l'existència de catalanoparlants a la franja. O sigui, ja representarà que ja no n'hi ha de catalanoparlants. Ara seran la paoparlants.
No, i de fet, el problema serà que a la majoria d'escoles i d'instituts ara s'ensenyava la llengua catalana, en una hora o dues a la setmana, o era una cosa, diguem-ne...
Ara serà voluntari.
...moderada, però ara, amb el tema de la Pau aquest, jo no sé què estudiaran. Que diran, no, ara aneu a estudiar la Pau. Doncs clar, això no s'entén, perquè és que, a més, ni la Universitat de Saragossa...
Exacte.
Ni la Universitat de Saragossa, no cal dir...
Ni la de Valladolid, ni cap enlloc.
Ni la de Madrid ha validat aquesta denominació d'una llengua que no existeix. A la Pau no existeix. Existeix el català, que és el que parla a la gent de la franja. I punt. I Jesús Moncada era un escriptor català de la franja, no un escriptor que escrivia a la Parés. I això és que ja és tan de calaix que sembla mentida que hi hagi polítics que siguin tan incultors o tan malintencionats fent aquestes, diguem-ne, agredint la llengua d'aquesta forma tan descarnada.
Ja us he dit que acabaríem pensant igual, que no tindríem...
Si algú ens vol trucar i vol rebatre, ja ho sabeu.
Jo crec que, de totes maneres, la cosa podria acabar d'una manera semblant com ha acabat el tema al País Valencià. El País Valencià es van inventar un Consell de Cultura Valenciana. O sigui,
una acadèmia.
Tot és diluir-ho i crear i problematitzar la qüestió del nom de la llengua. Però al final, al final de tot, de tot el procés, d'embolicar-ho, el que hi ha hagut és la creació d'una entitat, que és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la qual ha tret la gramàtica valenciana, que és la gramàtica normativa del País Valencià, i en el seu preàmbul, us la podeu baixar gratis en PDF d'internet, o que deixa claríssima, és la catalanitat de la gramàtica que presenten. És a dir, la unitat de la llengua catalana, en el seu prefaci.
Sí,
o sigui,
sí.
Que amb una miqueta de sort, sí, els del PP no s'han espantat amb el que ha passat al País Valencià.
No, no, diu que l'han creat, l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua.
Si el procediment és el mateix i llavors els acadèmics són gent amb estudis i no són, diguéssim, purs demagogs, la cosa acabarà com al País Valencià i, per tant, trigaran 5 anys, però acabarà sent el resultat o el reconeixement doncs, de la unitat de la llengua. El problema és que, esclar, d'aquesta manera sabotegen durant un temps, oi, la vida normal de la llengua, sobretot a nivell institucional.
Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià fa molt pocs dies que ha validat que la Universitat Jaume I de Castelló utilitzi el nom de català per referir-se a la llengua. Un altre tema polèmic.
Oh, clar, però és que de sentències com aquestes n'hi ha una pila, el que passa és que després el govern del País Valencià doncs el govern valencià no accepta que es pugui dir català en la convocatòria d'oposicions, cosa que també els tribunals li exigeixen que faci, però no compleixen la llei.
Segon tema, Mariscal, Javier Mariscal, suposo que heu sentit parlar de què va passar.
No.
Diu que va parlar de la manifestació de l'11 de setembre, la gran manifestació, i va comparar aquelles manifestacions amb l'època de Hitler. I clar, ara s'ha hagut de disculpar. Diu, Mariscal es disculpa, diu, les paraules no són el meu fort. Diu, vull transmetre el meu... Diu, el meu amor...
Però que calli.
Diu, vull transmetre el meu amor per a Catalunya, la seva cultura i la seva llengua. Home, doncs potser ha anat d'un extrem a un altre.
No, perquè va dir que amb ell, quan hi ha moltes banderes juntes, es posa molt nerviós. I ja que doncs, l'11 de setembre, evidentment, n'hi havia moltes, i això el va fer, diguem-ne, no sé, posar-se nerviós i dir coses que després s'han hagut d'empenedir, no?
Ja cal controlar una mica el que es diu.
Has de pensar que el pobre Javier Mariscal és un noi amb el cervell una mica tocat pels àcids que es va prendre jove. No estic inventant-me res, és una cosa ben sabuda, dins del grup del qual formava part, que es deia el rotllo enmascarat del consum d'àcids, era elevadíssim. Llavors, LSD estem parlant. Esclar, vull dir, per això aquestes alteracions, aquestes oscil·lacions que de vegades mostra. Hem de ser comprensius.
Aquesta manca de contenció lingüística, podríem dir.
Sí.
Jo no sé si caldria parlar, si voleu parlar, o potser ens agafaran unes ganes de vomitar, d'un reportatge que va sortir de Telemadrid no fa alguns dies, també un altre tema espinós, en què es comparaven els discursos d'Artur Mas, Oriol Junqueras i Alfred Bosch defensant la consulta i el dret de decidir amb la manipulació dels règims totalitaris, com el nazisme i l'estalinisme. Una mica això és allò que deies tu, Jordi, que la llengua minoritzada es fa passar, en aquest discurs pervertit, es fa passar com la llengua que és imposada, quan just el contrari.
A més, ho lligaven amb el tema lingüístic, això. Deien que aquí fan servir la llengua per imposar unes idees totalitàries. Vull dir que diuen nacionalisme però volen dir independentisme, volen dir trencament, volen dir secessió, volen dir divisió, volen dir, fi, que tots els mals. I és clar, això, i a més acusar a persones concretes, perquè sortien allà, el vídeo jo l'he vist, sortien allà doncs, el Mas, el Junqueras i el Bosch, i començaven a dir-los que cada bé que era igual que els nazis, home, hosti, nosaltres hem tingut un president, que és el Lluís Companys, que va ser assassinat gràcies a la col·laboració de la Gestapo. Vull dir, per tant, no fotem bromes amb el tema dels nazis, perquè, en fi, per això m'agradaria que el govern i els que, el director de l'emissora aquesta
Telemadrid,
doncs es disculpés públicament d'aquesta barrabassada. I que no, perquè imagineu-vos que això ho fes TV3, comencés a dir el mateix dels polítics del PP de Madrid.
Quan TV3, quan en alguna ocasió també s'ha equivocat o n'ha fet algun error, com comparar els jugadors del Madrid amb unes hienes, la que es va muntar. Gairebé no van demanar la dimissió del Mas, gairebé de miracle. I aquests que em fan una de més greu i ja no es mou ningú.
Clar, el Joan té tota la raó, o sigui, però realment hem de tenir en compte, fixa't, eh? El Mariscal ho va dir, també aquella, aquella del PP de Madrid, com es diu?
La Cospedal.
La Cospedal, això, la Cospedal. I finalment hi ha el reportatge de Telemadrid, però vaja, podríem agafar molts més exemples. I normalment, jo diria que senzillament, si ens hi fixem, és la creació d'un punt en l'argumentari del PP, clarament. Potser no exclusiu del PP, però que és en el PP, no? I llavors hauríem de tenir en compte, primer de tot, el següent. A veure, cap dels fundadors del Partit Popular, cap, va passar per cap camp de concentració, de l'Alemanya nazi. Bé, si haguéssim de buscar doncs personatges vinculats a partits polítics que haguessin passat per camps de concentració nazis, els trobaríem doncs entre persones d'Esquerra Republicana, per exemple, per una qüestió senzillament històrica, i resulta doncs que si heu seguit una seqüència fotogràfica que s'ha fet molt famosa, doncs hi ha la fotografia aquella andaia de Franco i Hitler, hi ha després una fotografia de Manuel Fraga i Franco, i hi ha una fotografia de la senyora aquesta de Cospedal amb Manuel Fraga. Això és una línia que porta des d'uns esdeveniments històrics a un present històric. És una línia, diguéssim, clara de connexió entre els uns i els altres. Dir que el Partit Popular és nazi, doncs potser seria excessiu, però que evidentment a través del seu fundador es pot establir la connexió amb Hitler és facilíssim. A mi em sembla que aquesta incontinència verbal de l'argumentari del Partit Popular té a veure amb aquell mecanisme psicològic que s'anomena projecció, és a dir, atribuir al teu rival els propis defectes, precisament per poder-los superar, és a dir, perquè acomplexen tant que llavors doncs, es projecten sobre el rival.
Per cert, dues coses, que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, tot i no tenir competències per fer-ho, perquè aquest reportatge es va emetre a Madrid, no pas aquí, diu que farà una mena d'informe, que ho investigarà d'ofici, farà una valoració, com a mínim per enviar-los aquest informe. I la segona cosa és que diversos eurodiputats catalans diu que avui mateix han denunciat a Brussel·les aquest reportatge de Telemadrid.
I el Parlament dels Diputats i el Congrés dels Diputats de Madrid també, tant la gent de Convergència com la gent d'Esquerra, que són els que eren més directament esmentats, doncs presentaran preguntes amb el ministre d'Interior o de Cultura, no ho sé. Per què? Perquè això, d'alguna forma, s'excusin.
Molt bé, i hi ha molts altres temes, però si continuem parlant no farem noticiari, o sigui que continuem.
El noticiari.
Bé, quan acabi aquest programa, de seguida heu d'anar a engegar TV3, perquè a les 21:52, és a dir, pràcticament quan acabi el programa, faran un programa que es diu Hola Europa, 31 veus contra el discurs de la por. TV3 emet aquest documental que reflexiona sobre l'autodeterminació i que rebat amb arguments 10 qüestions basades en el discurs, en aquest discurs de la por, no? Per exemple, la llengua, la cultura, les pensions, el llum, el boicot, el cost, les telecomunicacions, l'euro, l'aranzels, nacionalitat, el deute i l'aigua. I un dels missatges és que totes aquestes qüestions són viables en un país independent. Això és el que es traspua en conjunt amb aquests missatges d'aquí. Per tant, per tot així, surt gent que està en contra, i sorgint com, per exemple, en Joaquim Gay de Montellà, que és el president del Foment del Treball, que voldria una comunitat més potent, però no vol independència. I la majoria dels 31, doncs clar, estan pràcticament a favor de que el poble català pugui decidir el seu futur. Per tant, és una notícia interessant, i no us ho perdeu, eh?
Més notícies. Aviat, del 8 al 14 de maig, o sigui, avui és dia 7, o sigui, demà es farà, començarà la Setmana de Poesia de Barcelona. tota una setmana d'activitats, més de 30 activitats amb una vintena d'espais de la ciutat. Aquest any, Salvador Espriu tindrà una presència destacada en aquesta edició, ja que coincideix amb la celebració de l'any Espriu. Es veu que dijous passat es va fer la presentació d'aquesta setmana de poesia de Barcelona i el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, en Jaume Ciurana, va fer públics els guanyadors del premi, dels Premis de Poesia dels Jocs Florals de Barcelona. Concretament, Àngels Gregori, que ha guanyat el premi amb un llibre que es diu Quan érem divendres, i Carles Miralles, que ha guanyat el Premi Extraordinari Salvador Espriu amb un poema inèdit. Es veu que enguany la poesia, aquesta setmana de la poesia de Barcelona, se centrarà en la relació, el contacte entre la poesia i les altres arts. S'intentarà veure la relació entre, amb la pintura, la relació entre la pintura, la dansa, la música i la poesia. Hi haurà homenatges a poetes com Salvador Espriu, Joan Teixidor o Miquel Martí Pol.
I l'11 d'abril del 1993, al poble de Montanejos, a l'Alt Millars, un grup d'ultradretrans anomenats Marchalenes Cuarto Reich van assassinar Guillem Agulló, que era membre dels col·lectius Sharp, Sharp vol dir Skinheads Against Racial Prejudice, i Maulets, militant, com era, doncs, Guillem Agulló, antiracista i nacionalista. Ara l'editorial 3 i 4 reedita el llibre de Jaume Fuster sobre l'assassinat de Guillem Agulló. Recordeu que un dels lemes que es va fer famós arran d'aquest assassinat va ser ni oblit ni perdó.
Rafa Xambó és un periodista del País Valencià que parla de la reciprocitat del TV3 i Canal 9 com una broma de mal gust. Una broma de mal gust perquè diu que això és impossible. Per què? Doncs perquè resulta que amb els convenis que s'han fet entre el govern català i el govern valencià, doncs un dels punts que hi havia amb aquest acord era que s'havien de respectar els signes d'identitat del País Valencià. És a dir, no es pot dir País Valencià, s'ha de dir Comunitat Valenciana, no es pot parlar de llengua catalana, sinó de valencià quan es parli de la llengua d'allà, el mapa del temps doncs, ha de canviar i no ha de sortir allà doncs, el dibuix solar de països catalans, etc. Tot això, és clar, això és impossible. És impossible perquè TV3 no canviarà la programació. Per tant, com que TV3 no canviarà, ja tenen l'excusa el govern valencià per no autoritzar que es pugui veure TV3 al País Valencià. Per tant, el que no entenc és com el govern català ha cedit amb aquest, no diré xantatge, però amb aquesta incongruència que ja es veia venir que el País Valencià, per desgràcia, encara ara no es podrà veure al País Valencià, tot i la bona voluntat de l'Associació Cultural del País Valencià.
Bé, doncs hem arribat ja al final del programa i ja sabeu que al final del programa sempre toca dir la frase. I la frase d'avui és una frase d'un autor grec, de fet, que era Teofrast, i de la seva obra Els caràcters, però passada pel filtre d'un autor francès, La Bruyère. Curiosament, algunes obres d'autors clàssics grecs traduïdes al francès han donat fama al traductor. Seria el cas de les faules de La Fontaine, per exemple. Doncs deia La Bruyère, o més aviat dèiem Teofrast, amb la virtut i la capacitat i una bona conducta es pot esdevenir insuportable. És a dir, de vegades aquells mèrits que tenen a veure amb el bon comportament no són tan mèrits perquè la gent jutjarà els petits actes, no pas els grans valors.
Molt bé, doncs, Jordi, amb aquesta frase que ens acabes de llegir...
Profunda i per meditar-hi una estona...
Hem acabat el programa d'avui, el programa 230. Recordeu que aquest programa es tornarà a reemetre el diumenge de 11 a 12 de la nit i, per tant, us esperem la setmana vinent aquí a Punt Set Ràdio. Bona setmana.
Molt bona setmana.
Fins aviat.
Han fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio. Thank you.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!